viu l'antic príncep, tot i que la policia no revela el nom del detingut en el seu comunicat. La cadena pública britànica sí que informa que es tracta d'ell.
Així hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
El Consell Insular de Menorca havia anunciat que aquest estiu entraria en vigor la restricció d'entrada de vehicles. Gràcies a l'estudi de càrrega realitzat fa uns mesos, el nombre màxim de cotxes es va fixar en 120.000. Finalment, però, aquesta temporada no es restringirà a l'entrada de vehicles perquè tampoc hi haurà un reglament que ho reguli. Sí que hi haurà, però, el sistema de control amb càmeres de vídeo en els punts d'entrada i sortida, és a dir, en els ports tant de Moc com de Ciutadella. Per tant, el procés de limitar cotxes començarà aquesta temporada turística amb la posada en marxa de les càmeres lectores de matrícula i mentre es completa la redacció del reglament que donarà cobertura jurídica a la mesura, que segons l'actual equip de govern tenen previst aprovar durant el ple del mes d'octubre. Per tant, sense reglament no es pot restringir que entrin vehicles a l'illa si es supera el topall de 120.000. Menorca serà idò aquest estiu l'única illa de les Balears que no restringirà. Formentera ho fa des del 2019, a Eivissa des del 2024 i Mallorca ho començarà a fer aquest 2026. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betres Ràdio. Avui és dijous, és 19 de febrer.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Benvinguts a la festa dels que mengeu mà.
Com sempre, el guanyador és la rata gorda amb 250 humans menjats en un minut.
Merda, les rates m'agafen. Són altes com arbres i fortes com cabres.
Avui és el Dia Internacional contra la Homofòbia en el Futbol. És Dia Mundial de l'Antropologia, una data dedicada a reconèixer, compartir el fascinant món de l'estudi científic de la humanitat. Ja sabeu allò dels orígens, la singularitat de la nostra espècie, els diferents comportaments humans, les societats del passat...
Soy humana.
Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, company.
Bon dia.
Quina etapa de la humanitat aniria si poguessis viatjar?
Mira, jo si en aquesta etapa de la humanitat meva, si ara em diguessin quina carrera estudiaries, et diria antropologia.
Antropologia,
sí.
Mira, està
sí.
Bé, molt bé.
D'aquelles que enriqueixen, que no és... Sí. No és de vell.
Diuen Jordi Fàbregas,
Jordi,
el control
que és de vell,
tècnic...
No, al contrari, està molt de moda l'antropologia.
Veus, és de joves.
Sí.
Els joves estudien molta antropologia. Els interessa saber d'on venim, percebre on som i cap on anirem. Com estàs, Axel?
La neurociència, l'antropologia, tot això.
Hola, hola. I tu quina data aniries a viatjar en el temps, si poguessis?
A quina època em remuntaria?
Et faria curiositat de treure's cap.
No sé.
Allà amb quan... les pintures sobre rupestres...
No,
allà
Napoleó.
De... Napoleó, eh? Mira, sí. Veus que bé? Molt bé, jo me n'aniria cap als Maia. Que passa que qualsevol època del passat...
Maia.
Et dones compte del poc valor de la vida i que en qualsevol moment et podien tallar el cap, així que...
I els romans, allà amb el
rei... Els romans també tenien...
Sí, és d'aquests, sí.
Aquests,
sí. Si és els gladiadors, potser
no. Correcte, correcte.
Ens hi posem bé, eh?
Ja, sí. És que en qualsevol època et dones compte que en qualsevol moment et tallaven el cap i no passava res, saps?
Sí.
Era com bastant així.
No, jo llagues, amb el raïm.
Amb el rem,
o sigui, un...
Sí que t'hi veig, eh?
Sí.
O no? Ara l'he vist.
Amb la túnica.
Amb la túnica.
T'hem visualitzat igual.
Ara, ratllant que no t'agradava disfressar-te per carnaval, ja tens la disfressa per l'any que ve. Te queda de meravella.
I de talaiot?
Talaiot, també.
De talaiòtic?
Sí.
Talaiot seria una mica avorrit.
De talaiòtic. Com es deia, aquella... Ai, no em sortiràs,
estàs fent
no.
De taula?
Sí, no, del ninot.
Sí, la mascota.
La mascota.
Ah, en Tauli.
En Tauli, ara. Are we human? Va, que us explicaré tres descobriments importants que van canviar la història de la humanitat. El descobriment de les pintures rupestres de la cova d'Altamira cap allà del 1868, el primer lloc del món en què es va identificar la presència d'art rupestre d'espaleolític superior i que això va demostrar que ja hi havia pensament en espaleolític. Ja pensaven un poquet.
Ja pensaven.
Cap al 1974 es va descobrir en Lucy, a Etiòpia, un esquelet amb 3,2 milions d'anys i el 1924, però a Sud-àfrica, uns antropòlegs van trobar un crani infantil amb trets intermediaris entre simis i humans i que va demostrar que els primers homínids eren africans. Per acabar la meva pregunta pels nostres estimats oients i pels nostres companys, quants ossos es van trobar de l'esquelet d'en Lucy?
233.
Un dels més complets.
Un poc cringe.
Quants ossos tenim els humans, més o manco? Vinga, tu quants has dit?
No sé, estic comptant.
Compte. Ui, si comptes no ens dona fins la una.
Molts,
eh?
No, vull dir.
Molts, va. Molts.
Va, cada dit n'hi ha tres.
Tres.
Les falanges.
Exacte.
Vinga, va,
de la
un nombre.
De
l'1 al 100. Vinga, va, ja t'he donat pistes.
73.
73, vinga, en Excel diu 73. I en Pere...
62.
62, i del que més s'hi atraca per cosa de nombres avui és en Pere, perquè són 52.
Ah, ai!
Va, i avui en Pere ens explica què tenim preparat pel programa.
Parlarem amb en Lluís Gual, president de l'Associació Empresarial de Lloguer Sense Conductor, sobre la limitació de l'accés de vehicles a Menorca i la ruta a seguir presentada pel Consell Insular de Menorca per fer-ho possible. Després ens rebrem en Esbala Desmercadal, Joan Pellicer, per conèixer les inversions que han demanat a costes del govern espanyol per evitar el deteriorament de la costa nord del municipi. I a la recta final del programa conversarem amb la pedagoga i membre de l'associació Revuelta de Mujeres, Pepa Moleón, sobre el paper de les dones dins l'Església.
Tenim salutació musical també a càrrec d'en Jacob, cantant menorquí de sa banda britànica. Stop, stop. Aquesta versió...
De noches de bohemia.
És bohemia, total, sí. És, però és una cançó tranquil·leta. Aquí li han posat una mica més de ritme, no?
És d'aquelles cançons que cantes fent així.
Com jo m'acabo de donar compte.
Com pájaro carpintero.
Fent com el moviment del monigote del cotxe,
sí,
no?
Sí, però aquesta cançó l'estic cantant en el meu cap, però no és la que jo conec. Bueno, va, vinga, anem a les notícies, va. Una actualitat que, a més de passar per justament la limitació de cotxes d'aquest estiu, també passa per les obres de Rafal Rubí i aquesta reunió del ministre de Cultura.
Sí, passant en part també per en Tauli, que comentàvem fa uns moments, perquè Ernest Urtasun ha sol·licitat una reunió urgent amb el Consell, també amb el govern, després de l'inici de les obres de reforma de la carretera general pel tram de Rafal Rubí, pel possible impacte, segons el seu parer, que poden tenir per a les navetes talaiòtiques que hi ha a tocar, segons el Consell, però el govern central utilitza la declaració de Menorca talaiòtica per fer política. L'anunci de l'inici de les obres en aquest tram ha provocat una discussió epistolar, podem dir, entre el Ministeri de Cultura i el Consell de Menorca. En una carta remesa a l'administració insular, el ministre Urtasun mostra la seva sorpresa davant l'imminent inici dels treballs sense haver-ho comunicat prèviament ni tampoc haver esperat el vistiplau de la UNESCO. Per tot plegat, sol·licita una reunió presencial a Madrid i demana no dur a terme cap intervenció abans que es prenguin decisions, diu, difícilment reversibles. La carta ja ha tingut resposta. El conseller de Cultura, Joan Pons, diu que lamenta que Urtasun faci servir la Menorca talaiòtica per fer política i demana una reunió també amb el ministre. El Consell sol·licita, a més, accés a tots els documents oficials intercanviats entre el propi Ministeri, ICOMOS i la UNESCO i acusa el ministre d'obscurantisme.
Com ja van dir, tenim sospites bastant creïbles i no tenim constància de que s'hagin enviat a la UNESCO els documents dels tècnics del Consell Insular de Menorca, fet que seria molt greu. 5 mesos després, encara esperant resposta, esperam còpia de tots aquests documents, com esperam resposta a la petició de reunió formal que li van fer al senyor ministre.
Més qüestions. Aena descarta el projecte de torre de control virtual i aposta per mantenir l'actual torre física, recordem, la més antiga d'Espanya. L'ENS renuncia a la iniciativa després de comprovar les dificultats tècniques que suposa operar en remot en un aeroport de gran volum i molt estacional com és el de Menorca. La nova torre virtual havia de ser una realitat el 2021 i ha suposat una inversió de prop de 4 milions d'euros. El sindicat majoritari de controladors aeris celebra la decisió i recorda que cal garantir la seguretat de l'operativa aèria. Daniel Zamit es portaveu del sindicat USCA.
Este afán que tiene AENA de ahorrar tanto en las licitaciones del servicio de control como en la infraestructura, pues yo creo que al final es muy caro para todos, ¿no? Porque se han gastado casi 4 millones de euros en nada i van a tenir que fer una torre nova, que era el gasto que querien evitar.
Cal recordar que la torre actual té més de 50 anys i la seva vida útil ha finalitzat ja fa una dècada, tot i haver-se projectat fa anys inversions per construir un nou edifici. Sembla ser que no serà així, almenys en els propers anys, i és que en la presentació del pla d'inversions per al període 2027-2031, la directora general d'Aeroports d'Espanya, Elena Mayoral, aposta directament para el mantenimiento de edificios.
En los últimos años hemos hecho una evaluación de todos nuestros edificios, algunos con mucha antigüedad, pero el que sean antiguos no quiere decir que no puedan seguir en servicio. Perdón el ejemplo con las catedrales. Una catedral bien mantenida, ¿no? Pues un edificio bien mantenido.
Sí que es preveuen, però, obres d'ampliació de la terminal per a millorar el control de passatgers procedents de fora de la Unió Europea, bàsicament del Regne Unit.
I d'aquestes seran les notícies a les 2:30 més, amb una feinada que avui té en Axel Camarasa. Gràcies, company.
Que vagi bé.
Adéu, Axel.
Adéu, adéu.
Si tens la pressió massa baixa, vol fer costa molt de set, compra un cúmul unimus de cotó fluix molsudet. El tostrat...
Anem a veure què fa el temps, perquè tenim per aquí sa borrasca Pedro, que ha donat ses ràfegues de vent més fortes a Campanet, a Mallorca, i aquí
Pedro!
Sí, en Pedro, tenim en Pedro. Mos està visitant avui, però bueno, tenim un avís groc aquí, bé, tranquil·let, dintre de tot.
Sí, ara parlem del vent. Primer direm que ens hem despertat amb el cel ben gris i alguna precipitació feble, ocasional i aïllada, però amb el pas de les hores els nivolats s'han anat dispersant i ha quedat el dia ben serè i clar. Les temperatures nocturnes en ascens i diurnes en descens, amb mínimes d'11 graus i màximes de 16. I alerta, perquè efectivament el protagonista d'avui serà el vent, que bufarà de mestral i ponent, amb ràfegues fortes que poden superar els 70 km hora. I com deies, Clara, hi ha dos avisos grocs actius, un per vent que es mantindrà fins les 4 del capvespre i un per fenòmens costaners durant tota la jornada.
Te treballes demà?
Sí, demà encara fem feina. Demà és divendres, senyor. Sí. Fem una aturadeta i tot d'una tornam.
Però hi ha un problema al volant. La teva millor medicina és un núvol anticolar.
El dia Menorca. Ara tornam. IB3 Ràdio és cultura.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
El dia Menorca. Fet a casa.
El Consell Insular de Menorca ha confirmat a través d'un comunicat de premsa la intenció de limitar l'entrada de vehicles a Menorca aquesta temporada turística en una setmana en què els titulars en referència a l'entrada en vigor de la limitació estan per a tots els mitjans de comunicació de l'illa i després de les declaracions del conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, al ple de dilluns passat. En aquestes declaracions assegurava que no hi ha temps ni mitjans per tenir-ho tot a punt per a l'inici de la temporada turística. L'escoltam.
Durante el año 2026 no se podrán aplicar las limitaciones de acceso de vehículos previstas en la ley, ya que no se dispone todavía de los instrumentos técnicos, administrativos y de control necesarios. Por este motivo, el año 2026 será de preparación técnica y administrativa para que en 2027 el sistema tenga todas las garantías.
Paraules contradictòries amb el que s'havia dit fins dilluns. Per exemple, Adolfo Vilafranca, en una entrevista aquí a El Dia Menorca fa només 3 setmanes, va dir això.
Aquest estiu hi haurà mesures que ja s'aplicaran, sense dubte. El que passa és que exactament quina mesura s'aplicarà, encara no som incapaç de dir-ho, però se començaran a aplicar mesures. Estem fent feina amb aquest reglament provisional, no? Fins que el definitiu estigui en aplicació, i sí. Aquest estiu se començaran a aplicar mesures en quant a la regulació i la limitació de cotxes.
Des del Dia Menorca fa 3 dies que estem intentant conversar i hem sol·licitat una entrevista amb el conseller de Mobilitat per esclarir la situació, però a hores d'ara no hem pogut confirmar l'entrevista amb el conseller Juan Manuel Delgado. La darrera hora és una nota de premsa enviada aquest dimecres que vespre en la que l'actual equip de govern confirma que la limitació de vehicles comença aquesta temporada turística i que la primera mesura serà el videocontrol amb unes càmeres en els ports de l'illa per fer seguiment real dels cotxes que accedeixen a Menorca. Tot i això, no es comptarà amb el reglament necessari per restringir que entrin vehicles i, per tant, les càmeres funcionaran, però no es restringiran. Escoltam el conseller Joan Pons Torres.
Estem a punt de licitar el projecte de posar càmeres en el port de Ciutadella i en el port d'Amor. Per tant, aquí ja tenim una primera mesura molt important, que és que per primera vegada el Consell Insular de Menorca controlarà tots els cotxes que entrin a la nostra illa. Això no s'havia fet mai.
Tenim comunicació amb en Lluís Gual, president de l'Associació Empresarial Menorquina de Lloguer Sense Conductor. Lluís, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com un dels sectors que feis feina amb vehicles i amb el parc de cotxes de Menorca, quina informació disposau a dia d'avui? Us heu pogut reunir amb l'equip de govern per enrellar de la limitació de cotxes o teniu previst fer-ho prest?
Bueno, a dia d'avui, l'única informació que tenim és el que han vist els medis informatius, tant per ràdio com per premsa. De fet, es van sol·licitar una reunió fa qüestió de 2 setmanes i, bueno, perquè ens expliquessin un poc quines eren les medides que volien aplicar. I, bueno, pues han quedat per el pròxim dia 24.
Dia 24 d'aquest mes de febrer, per tant,
la setmana que ve
teniu una reunió en la que us explicaran un poquet quines seran aquestes mesures i què és el que es farà aquest estiu. Quina és la vostra postura com a associació de lloguer de cotxes amb aquesta limitació de vehicles que entraria en vigor? De moment, el que sembla és que aquest estiu s'han de licitar encara les càmeres, per tant, no es restringiria, sí que començaria el primer pas per aquesta limitació.
Bueno, tindríem que veure primer què és el que, de quina manera ho volen fer i com ho volen fer. Diries, no, pues ara mateix informació no en tenim cap ni una. Tindríem que saber, el que nosaltres demanem és la limitació aquesta, si serà tot l'any, si només serà de temporada, els mesos forts, a qui afectarà, a qui no afectarà. Bueno, tenir un poc més d'informació, perquè bueno, nosaltres el que representem, el que és PINE, petita i mitjana empresa, són tot empreses locals. Clar, això nosaltres, no, moviment de cotxos fora de Menorca, no en tenim. Amb això vull dir que nosaltres el que tenim és flota pròpia, no som com les companyies grans companyies grosses, que, bueno, que ells són els qui sí que duen els cotxos pues, per fer la temporada i quan acaben pues, se'ls enduen.
Llavors, en el vostre cas, Espart Mòbil el teniu en propietat, està sempre aquí a la vostra illa, bueno, a Menorca, per tant, només seria, imagine, casos puntuals de cotxos que per un motiu específic hagin d'anar a la península i, per tant, no us condicionaria en aquest sentit la limitació. Sí que us limita o suposo que us afecta el tema de que les flotes d'empreses estatals portin flota durant la temporada turística, perquè imaginem que aquests cotxes són cotxes que es comptabilitzarien durant els primers dies de temporada turística?
Hombre, jo entenc que sí. Abans, nosaltres la flota que tenim és 90, diria que el 98% de les empreses associades és flota pròpia. A part, nosaltres no fem feina fora de Menorca. Desconec que si hi ha qualcú que tingui pues, oficina o negoci fora de Mallorca, o que sigui fora de Menorca, que sigui a Palma o Península. Sincerament ho desconec, però crec que no hi ha ninguna que ho tingui. Jo crec que ells entenc el que volen controlar, doncs, bueno, són les companyies més grosses i potser el passatger que ve aquí a fer 15 o 20 dies de vacances. Com us afecta a nosaltres? Jo sempre deim tot el que sigui bo per les companyies locals o per les empreses locals, més ben dit, doncs benvingut sigui. El que, clar, tenim que esperar abans que m'ho diguin de quina manera ho volen fer tot això.
Clar, no sabeu si també es restringiria en aquest topall de 120.000, que és el que s'ha posat amb aquest estudi de càrrega, si aquest topall també inclouria les empreses de lloguer de cotxe que tenen flota fora de Menorca i que porten la flota per cobrir també la gran demanda els mesos més forts de l'estiu.
Sí, jo suposo que això va encaminat en això, perquè bueno, al final al cabo, torno a repetir, nosaltres el que tenim és flota pròpia, el que compram queda aquí, vull dir que ja no entren ni surten aquests cotxos. Pot ser una cosa puntual que qualcú pugui anar a Palma i tregui un d'aquests cotxos, però ja dic que la flota pròpia nostra, vull dir, només se lloga aquí a Menorca i no surt ni a principi ni a final de temporada. L'única entrada que té és que quan comprem els cotxos, pues, serà l'única entrada que tindrà, però els cotxes queden aquí 100%.
Llavors, us afavoriria aquesta limitació, aquesta poder restringir en el cas de que també hi hagi un topall amb les empreses de lloguer que venen de fora? Perquè en altres ocasions n'hem ratllat i empreses que són estatals, que de cop rebenten els preus, tenen una afectació directa amb aquestes empreses locals com la teva, la vostra, dins de Pime Menorca, que no podeu rebentar els preus com ho pot fer una empresa de la competència amb una flota més gran i, a més, amb més públic també, amb més mercat.
Hombre, això ja ho he xerrat diverses vegades. Al final, els qui marquen els preus sempre són les companyies grosses contra les petites. Vull dir, nosaltres ens hem d'adaptar a ells. Aquestes companyies ja sabem que tenen molta facilitat pues, per moure cotxos. Vull dir que si tenen cotxos aturats a Palma i es volen moure pues, a Menorca, contraten un barco, es duen cap aquí i ho lleguen aquí. I quan aquí ja no hi ha negoci, pues, agafen i s'unduen pues, en els punts on tenen negoci. En aquest cas, pues, nosaltres no ho podem fer això, ni ho fem, vull dir, perquè el nostre negoci és 100% menorquí.
Lluís, per acabar, com esteu preparant-se temporada turística en aquestes dates, 19 de febrer? Imaginem que totes les empreses ja teniu tota la feina per veure si la flota serà prou o si s'ha d'ampliar. Com teniu un poquet els nombres, reserves, previsions?
Bueno, les reserves van entrant. Hem xerrat amb diversos rentacars locals, doncs, bueno, s'està movent bastant mercat ara mateix doncs, nacional i anglès. Hi ha algú de francès. Això és el que me diuen bueno, els rentacars que estan associats a nosaltres. Tema de compra de cotxos, doncs, bueno, algú s'ha comprat, però no s'ha augmentat flota significativa com l'any passat. Vull dir que, més o menys, anem a la part com l'any passat. Com deim, som cauts, tenim que esperar abans si això s'anima un poc o no. I, bueno, sempre, pues, torna a repetir, pues, que anem un poc a rebaixa del que ens marquen els preus les companyies grosses. No crec que ninguna petita vulgui comprar més del que pot sense saber com vindrà la temporada.
I de Lluís Gual, president de l'Associació Empresarial Menorquina de Lloguer Sense Conductor, moltes gràcies per atendre, com sempre, la telefonada del Dia Menorca, pendents de dia 24 d'aquest mes, d'aquí 4 dies, la setmana que ve, d'aquesta reunió que tindran els Rentacar de Menorca amb l'equip de govern, per tal de que vos informin. Si teniu informació, ja ens ho contareu, estarem pendents també naltros, Lluís.
Vale, perfecte.
Que vagi molt bé, bon dia.
Vinga, bon dia, fins la pròxima.
El Dia Menorca, fet a casa.
Hola a tothom, som en Jacob de la banda de hard rock Stop Stop. Te venc a presentar un nou tema fet només amb baix i bateria i una veritat incòmoda. El nostre nou single, Kill the Pedos, transforma la polèmica Epstein en una descàrrega de rock pur. Escolta-la ara, sense adornos, sense excuses, rock and roll.
Men have fun. They abuse the poor kids well. A distant body in the sun. The children were so dull. Give them a taste of abuse. You all men like it raw. Eye for an eye, tooth for a tooth. If you're looking for a thrill, you might find yourself girl. Kill the fiend.
El hard rock de sa banda britànica. Stop, stop. Els coneixies, Pere?
No.
No? Què et semblen? Bé, no?
Bé.
Ho fan de meravella,
bé,
tu.
Bé, aquí aixecant els ànims.
En Jacob Menorquí, que és el líder de sa banda Stop Stop, que a més tenen nova etapa, així que format duo, so renovat, amb aquest nou tema Kill the Pedos i molts èxits. Una abraçada de l'equip del Dia Menorca. I amb Kill the Pedos, Stop Stop, fem una tornadeta i tornem tot d'una.
El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació. El 1er de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe.
Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Dental, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Gatopers.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia Menorca.
Les 12:34 minuts, canviem de tema.
L'Ajuntament d'Es Mercadal demana al govern espanyol una sèrie d'actuacions urgents per millorar l'estat del litoral del municipi. El consistori alerta que algunes zones de gran valor ambiental requereixen de diverses actuacions pel deteriorament que han patit en els darrers anys.
Volem conèixer quines són les inversions que l'Ajuntament d'Es Mercadal i Fornells considera imprescindibles. Per això ens acompanya Esbala d'Es Municipi. Joan Pellicer, com està? Molt bon dia, benvingut aquí als
Hola.
Estudis.
Bon dia.
Quines són les zones que estan més afectades, Esbala, i que necessiten d'especial atenció?
Bueno, com heu vist, al final hem fet un repàs per tota la costa del nord d'Es Mercadal i abarca totes les platges i també punts urbans on és necessari fer millores. Uh-huh. Això ho hem fet a través d'una petició que van rebre de la Direcció General de Costes, del Govern Balear, perquè ells volien remetre aquest informe en el Ministeri i els hi van passar aquest llistat amb documentat, amb fotografies i amb les necessitats que trobaven que eren actuacions que eren necessàries a cada espai. Uh-huh. Els més problemàtics són en zona urbana, tant a Fornells com a Macaret, amb qüestions de molls que s'estan enfonsant i que necessiten una reparació urgent per qüestions de seguretat.
Clar, les que són zones urbanes, la seguretat és primordial, per tant són aquestes zones Fornells i Macaret, però també les zones més costeres, no? Que Platja de Pregonda, Vinimalà, Caratirant, Son Parc...
Sí, en aquestes platges el que tenim a vegades són problemes de talussos que necessiten un reforçament perquè si no es perd l'accés a la platja doncs, queda inaccessible. I després també hem vist que falta manteniment en quant a escales que donen accés a platges, a cordons dunars, que són proteccions que es van posar fa molt d'anys i que no s'ha fet el manteniment adequat i que pensam que és molt important pues, el manteniment d'aquests ecosistemes pues, que es tornin a condicionar aquests cordonaments dunars i protegir les zones on no volem que se sent o trepitgi.
Quin és el diagnòstic general que feis des de l'Ajuntament d'Es Mercadal i Fornell sobre l'estat actual del litoral del municipi?
Nosaltres el que veiem és que pues, hi ha una manca de manteniment i que a vegades, com que és de demarcació de costes, l'Ajuntament no ho pot fer, no ens donen permís per fer-ho nosaltres, ni tampoc no actua el Ministeri, o en aquest cas, si la Direcció General pues, pot fer alguna actuació, pues, ho farem de forma conjunta. Però l'important és això, que diguin què farà el Ministeri, què assumiran ells i què ens autoritzen a fer a nivell municipal petites actuacions com el que pot ser la creta blanca de Fornells o algunes actuacions a platges puntuals que també ens demanen al Servei de Socorrisme poder tenir millores a les seves instal·lacions en quant a llum i aigua. Uh-huh. I a vegades necessiten permís de costes per poder donar aquests serveis, aquests subministres.
Clar, totes aquestes actuacions que s'han de fer amb el permís de costes, n'hi ha algunes que faci anys que no s'hi està fent actuació damunt del territori que, per tant, hagin de ser immediates i urgents?
La majoria fa anys que no s'hi fa res i aquestes urgents són, com he dit, aquesta de Macaret, uh-huh. Els talussos també de l'accés de l'aparcament de la platja de Son Parc i també a la baixada en el d'en Castell.
Hi ha zones que es van afectar especialment amb la dana de l'agost del 2024, de la costa, del litoral, Pregonda, Vinimalà, Calatirant...
Sí, aquestes zones on hi ha desembocament de torrents, pues sí que van patir, sobretot aquest tema de protecció d'onar i de passarel·les, que són unes infraestructures que necessiten un manteniment anual.
I s'han hagut d'assumir amb recursos propis alguns treballs d'urgència per mort de les conseqüències de Sedana?
Estem xerrant amb la Direcció General de Recursos de Costes, amb el conseller La Fuente, si hi ha alguna actuació que faci l'Ajuntament en recursos propis de forma urgent, si ells m'ho autoritzen.
Clar, són zones en el que la naturalesa ja té una part que temporals, pluja, vent, Sedana, enguany no n'hem tingut, però hem tingut molt de vent, molta pluja, molta aigua i que tot això va erosionant i a més també la mà humana. Ara la gent ja té més consciència d'allò de no anar a Pregonda i fer aquells banys de fang que es feien però que durant molts anys s'han fet i que per tant han fet molt de mal a tota la zona.
Sí.
A Cavalleria. S'ha fet molt de mal a tot Espanya Segat d'aquella zona.
Sí, allà també s'ha fet una actuació des de fa anys a través del servei de socorrisme que adverteix en els horaris de la platja doncs, que no facin aquests banys de fang i que protegeix quin s'entorn adequadament.
La gent va agafant consciència?
Jo crec que sí, sí, sí.
Feineta de formiguetes, això.
És medi natural, tant a medi rústic com a medi marí, doncs, cada vegada hi ha més consciència, el que passa que cada vegada hi ha més pressió humana, també.
També cada vegada hi ha més turistes. Aquests dies tenim turistes de l'Imserso per aquí donant voltes per Menorca. Si van en aquestes zones, tenen l'accessibilitat assegurada per poder anar a visitar la costa nord i litoral des Mercadal i Fornells?
Sí, sí, l'accés és viable. L'únic que a vegades alguna passarel·la necessita posar algun llistó o cordonaments, coses així.
Heu fet aquesta petició en el Ministeri de Transició Ecològica. Heu rebut ja alguna resposta o encara esteu pendents? Més o manco tarden, sabeu quan?
No, hem rebut un contacte de la directora insular de l'Estat, que també s'ha preocupat per aquest tema i ha dit que xerraria amb els director general de Costes del Ministeri.
No se sap.
Secretari general.
Secretari general. Per tant, aquest estiu poden estar ja aclarides les necessitats o qui no se sap.
Esperem que les actuacions més urgents, sí, o el manco això, que ens deixin fer petites actuacions que ens deixin fer des de l'Ajuntament.
En aquestes zones tenen gran valor, com bé ens comentava, hi ha zones humides, sensibles, el canvi climàtic, teniu des de l'Ajuntament tècnics, geòlegs, especialistes que puguin anar donant-te un poquet de fent radiografies a la zona?
No, l'Ajuntament compta amb un departament d'urbanisme, que hi ha tècnics, arquitectes tècnics i pues, un enginyer municipal. I és un poc aquesta persona que s'encarrega de d'aquestes qüestions relacionades amb la costa i amb els accessos.
Hi ha algunes actuacions previstes d'aquí temporada turística? Bueno, per part de l'Ajuntament, si no es té resposta de costes, urgents, urgents?
Bueno, nosaltres cada any mirem de fer unes reparacions en el camí de Calatirant, que també està molt malament i que ja és una cosa urgent i prioritària, i també s'accés a rodat a Benimaclà.
Per tant, sistemes d'onars, millores en els accessos, passarel·les, talusos, plataformes i regeneració de zones malmeses per temporals i danes serien les actuacions més urgents que s'han de fer a zones de la costa com Pregonda, Benimaclà, Calatirant, Fornells, Sant Parc, Serenal, d'en Castell i Namacaret, que són les peticions que es traslladen des del consistori des Mercadal i Fornells a Costes per tal de poder fer aquestes actuacions que si poden ser demà, millor que demà passat.
Exacte.
Moltes gràcies, Val·la, per estar una estoneta amb nosaltres i esperem que així sigui, que es puguin fer aquestes actuacions per la seguretat de tots i totes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Mi mundo tiene colores que ni queriendo yo los veo. Y aunque de creer, yo creo, al rezar le echo razones, le sobra agua a las flores, les faltan besos y una herida. Que el dolor recuerda vida y el regar sin fe ahoga y antes de la
la toga, no ve más cien ojos lo que media alma dormida.
Ferrer, que aviat vindrà bé cap aquí a Menorca a presentar-nos el seu nou projecte. Pa, queden res, dies perquè mos ho presenti aquí. Ja en tenim ganes, una forta abraçada. Nana. Les 12:46 minuts, seguim en directe, recta final del Dia Menorca.
Ciutadella es convertirà aquest dissabte en el punt de trobada del moviment Alcem la Veu, una cita que plega dones de diversos territoris de parla catalana amb un objectiu clar: compartir reflexions i experiències sobre el paper de les dones de l'Església, una institució que parla molt de caminar junts, però en què sovint les veus femenines hi continuen invisibilitzades i lluny dels espais on realment es prenen les decisions.
Es tracta d'una activitat dins Smart de la celebració del 8 de març i que culminarà també amb una concentració el mateix diumenge 8M a la plaça de la Catedral. Recordem que fa 5 anys la diòcesi de Menorca va cessar a una catequista per haver-se casat civilment amb la seva companya del mateix sexe. Aquest fet va provocar que poc després es constituís l'associació Alcem la Veu per exigir una església que promogui plenament a les dones. Tenim comunicació amb qui serà aquest cap de setmana en aquesta trobada a Menorca. Pepa Moleón, pedagoga feminista, membre de Revuelta de Mujeres. Molt bon dia, Pepa. Buenos días, ¿cómo estás?
Molt bon dia, muchas gracias con vosotros.
Pepa, hablar de sinodalidad, que es corresponsabilidad de toma de decisiones entre los cristianos, es hablar del lugar de las mujeres. ¿Cuál es el papel de las mujeres a día de hoy en la Iglesia?
Pues el papel de las mujeres es contradictorio, porque por un lado hay hasta estadísticas que nos dicen que somos casi el 80% de presencia física, pero eso no significa que estemos en una paridad en el ámbito de la toma de decisiones, en el ámbito de la reflexión compartida y de la toma de decisiones. Por lo tanto, es una posición, digamos eso, contradictoria, por lo menos podríamos llamarla así.
Entonces, esta contradicción de que realmente, si hablamos de tantos por cientos, hay muchas más mujeres que hombres, pero estas mujeres entiendo que no participan directamente en la toma de decisiones, y por ahí deberíamos reflexionar de cuál debería ser el papel en un mundo sinodal igualitario dentro de la Iglesia.
Claro, efectivamente. El ámbito de la sinodalidad, que además es muy agradecer que los medios habéis ido cada vez asumiendo más este término, porque no deja de ser un término un tanto pues hacia adentro, ¿no?, de la propia comunidad eclesial, pero la sinodalidad lo que viene a decir es la posibilidad de caminar juntas y juntos, no de una manera estamental ni jerárquica, sino de una manera en la que cada una y cada uno pueda aportar, cada persona que está en el marco eclesial pueda aportar bueno, lo que también llamamos valores, carismas, posibilidades de encuentro y de que el mensaje del Evangelio, la buena noticia, que al final es lo que tenemos entre manos, la buena noticia de Jesús, llegue a todas y a todas las personas que quieran escucharla, ¿no?, y para la que les dé sentido en la vida. Y desde ahí, desde donde es caminar juntas y juntos, pues no puede quedar, dejar al margen a, siempre hablamos pues al 50% de la población, pero es que ya digo que ahora mismo las mujeres somos incluso más del 50%. No es un problema de cantidad, es un problema de que la Iglesia, la comunidad eclesial, se está perdiendo la voz de las mujeres, claramente.
Con la llegada del Papa León XIV, ¿ha habido algún cambio, Pepa? Porque el Papa Francisco inició un camino, fue el primer Papa en nombrar a una mujer al frente de un dicasterio, Simona Brambilla. ¿Ha avanzado en este camino de, por ejemplo, llegar algún día a ordenar a una mujer sacerdotesa, sacerdota, o que puedan ser diacas?
Pues efectivamente Francisco digamos que alentó mucha esperanza. A ver, no tanto porque hubiera decisiones que realmente significaran un cambio, pero sí hubo determinadas decisiones, como has hecho referencia a Simona Brambilla y bueno, y todas las mujeres que estuvieron en el comienzo y en el arranque del sínodo, disculpad, que realmente alentaban esperanza el que hubiera mujeres disculpad, que estaban ocupando cargos que hasta ese momento habían sido ocupados por hombres. León XIV, precisamente, y además a Simona Brambilla, acaba de nombrarla hace unos días, me parece que ha sido, miembro, no lo sé ahora exactamente, pero si no es del dicasterio para el nombramiento de obispos, es en ese contexto. Y a otras mujeres también, ya insisto, vamos, que están en el marco de lo que podemos llamar la curia, ¿no? Es muy importante que ya estas voces de mujeres se puedan escuchar y que y ya no son sus voces, son también sus decisiones. Pero tenemos que ir, o deberíamos ir, a una mayor permeabilidad. Es decir, que no se trata solamente de que haya mujeres en puestos de decisión, muy importante, eso tiene que permear hasta las comunidades y parroquias más pequeñas. Es decir, es en el día a día de la vida eclesial en el que las mujeres deben salir de una subalternidad y de una invisibilidad en la que muchas veces están. Estamos realizando muchos trabajos en todos los ámbitos, de educación de la fe, de promoción social, de liturgia, y sin embargo, a la hora de decidir, finalmente, digamos que es la concepción jerárquica que tenemos en la Iglesia, pero una concepción jerárquica que no escucha otras voces a la hora de la decisión, la que prima y la que prevalece.
Revuelta de Mujeres, sois una asociación estatal, estáis presentes en diferentes puntos de España, aquí en Menorca, juntamente con, trabajáis de la mano con Alcem La Veu, que justamente hablaba yo al principio, ¿no? Nació hace unos 5 años, se constituyó formalmente en el 2021, después de este caso de Carme Mascaró, que imagino que conoces, esta mujer catequista que el obispado de Menorca cesó por casarse con su pareja mujer. ¿Esto os lo encontráis muy a menudo desde vuestra asociación?
Sí, efectivamente. La revuelta de mujeres en la Iglesia surge en el 2020. Efectivamente, en Menorca, Alcem La Veu comienza en el 2021. En el 2020 surge una chispa que no surge solo en España. Va muy en paralelo a otros movimientos de mujeres en Europa y también en América Latina. Pero concretamente en Europa se producen en determinados países también movimientos de mujeres, digamos, que en los que surge un basta ya de invisibilización, basta ya de ninguneamiento, ¿no? Entonces, en ese momento hay una decisión muy estratégica y muy visible, que es salir antes del 8 de marzo, en el contexto del 8 de marzo, pero algún domingo antes o un domingo que generalmente antes, salir y manifestarnos delante de las catedrales como símbolo del lugar, digamos, en el que la comunidad eclesial de esa ciudad puede expresar su fe, para hacer presentes estas demandas, tantas como tienen los grupos de mujeres, porque aunque surgimos en el 2020, somos herederas de una tradición muy, muy larga de colectivos de mujeres que ya desde el siglo pasado estaban demandando en España una igualdad. Entonces, hoy somos, efectivamente, como habéis dicho, casi estamos, me parece, en 34 lugares, de 5 o 6 ciudades que salimos y que nos manifestamos en el 2020, igual que luego en el 2021, en Menorca se suma y todo el arco mediterráneo, que ellas son, es también la revuelta de mujeres en la Iglesia, ellas asumen el título de Assemblea Veu, que enriquece enormemente por lo que significa pues también el planteamiento inicial, y estamos hoy, ya os digo, en 34 ciudades, saldremos el próximo día 1 de marzo, estaremos presentes con unos elementos comunes, como pueden ser un manifiesto, un lema, y luego cada territorio, siempre desde el comienzo tenemos vocación de respetar mucho los ámbitos territoriales y las experiencias de cada lugar. Y yo estoy feliz de encontrarme el sábado con las compañeras de Menorca, con las que he compartido encuentros a nivel estatal, pero esta vez va a ser un encuentro pues mucho más cercano y de acercarme a la realidad de ellas. O sea que estoy feliz, la verdad.
La charla será este sábado a las 8 en el Centro Catequístico San Miquel de Ciutadella, y invitadas todas, invitados todos en este encuentro que será uno de tantos, porque caminando hacia el 8M se leerá también aquí en Menorca, en la Plaza de la Catedral, este manifiesto, así como también otras ciudades, porque el patriarcado se ha avanzado en algunos aspectos, en muchos sectores, pero dentro de la Iglesia avanza muy lentamente este papel de la mujer y que tengan más protagonismo, que tengan protagonismo al fin y al cabo, porque prácticamente no existe. Muchas gracias, Pepa, por estar un ratito con nosotros y que tengas feliz viaje a nuestra isla, Menorca.
Muchas gracias a vosotras. Simplemente avanzando lo que te decía, vamos apostillando simplemente un poquito. Efectivamente, a veces decimos que lamentablemente la Iglesia es el último bastión del patriarcado y creemos que se están perdiendo una voz que es imprescindible, la voz de las mujeres. Estoy feliz de encontrarme próximamente en vuestra hermosa isla. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Una abrazada.
Una abrazada, gracias.
Se l'uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore dei dolmen si alzerebbe per te. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscirà ad elevarsi sei tu, sei tu. Imperfetti agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re dell'anarchia, mio astro imprudente preferito. Quando piangi raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte, qualunque sia il crimine, mio Cristo piange di amare.
És que no sé quan tenc que entrar a dir cosa, perquè és que no la vull tallar.
Mio Cristo en diamante.
Jo estic igual, sí.
És que sí?
Sí, fa com clar, cosa.
Fa com a cosa.
Sí.
Te porto sempre, sempre te porto sempre.
Ara, només mos queda dir una recomanació per avui fosquet, al final, no?
Sí, si voleu. Vinga, anar al cinema.
Sí, si volem.
A les 8:30 a l'Ocimac hi ha bé. Cineclub.
Val.
Amb la projecció de la pel·lícula Subsuelo,
ah.
Que és un thriller psicològic
oh.
del director Fernando Franco.
Fa por?
És thriller psicològic.
Ja, ja, a mi aquests...
No és ben bé la por de...
Aquesta es fa més por.
De
no, clar, és, jo sóc més... Sóc de por de U.
És més complicat que això. És com...
Psicològic.
Psicològic.
De família, els que vulgueu venir al cine, mos veiem allà. I si no, mos veiem d'aquí, demà, a les 12, un poquet antes, no? Per preparar el programa, tu i jo, Pere.
Bastant antes, eh? Ara no esperen que entrem aquí a les 11 a fer feina.
No, a les 9 aquí com molt tard, i a les 12 després...
El Jordi fa així amb la maneta.
Sí, a vegades...
Hasta otro ratito, eh?
Hasta otro ratito, eh?
Bé, qualque dia vos explicarem les nostres intimitats. Avui vos acabem de desitjar un feliç dijous. Alerta amb en Pedro, demà més, aquí al Dia Menorca.